Al matí, amb Raquel García.
Evidentment, hi ha mil maneres d'acomiadar-se d'algú, però poques com un rèquiem. Aquesta fórmula de la música sacra ha estat una de les més habituals per honrar la memòria dels difunts. N'hi ha de molts famosos, evidentment, de molts més famosos, però sí n'hi ha una que destaca per la seva composició i estètica, és la que va compondre Giuseppe Verdi. I aquest és el repertori que atenció ens proposa l'Orquestra Simfònica del Vallès per aquesta Setmana Santa. Nosaltres el que fem ara és conversar amb el Daniel de Tejada, que és el director del Cor d'Amics d'Òpera Sabadell. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya al telèfon en Xavier Puig, director de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
I també tenim a l'estudi a l'Esperança Vergés, membre del Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
A veure, primer de tot, com definiríeu aquest rèquiem? Xavier.
Bé, doncs jo diria que és gairebé com un compendi de la música de Verdi, perquè doncs, en ell hi trobem naturalment les seves àries operístiques, els seus personatges gairebé dramàtics, que podrien gairebé representar-se, però també al costat doncs, tenim música d'església, tenim grans fugues, tenim moments a capella molt sentits, i per tant és una obra molt difícil de qualificar, en realitat, perquè és tan diversa que conté doncs, això, gairebé totes les possibilitats amb les quals compta de Verdi i amb tots els efectius dels quals podia disposar.
Per vostè també, doncs, expliqui'ns, Daniel, què significa també doncs, aquesta proposta.
Bueno, yo puedo hablar por la parte del coro, ¿no? Y para el coro significa pues una obra fantástica, una obra donde se lucen y una obra para disfrutar, porque también el coro, hay cuatro personajes solistas, pero también el coro digamos que es un personaje más, digamos un quinto solista, sobre todo por la extensión y la dificultad de la obra. Y bueno, lo que ha dicho el Xavier es una obra compleja, es una obra larga que requiere de muchos efectivos y bueno, y sobre todo están disfrutando desde el principio que nos dijeron de hacer esto, pues claro, la gente entusiasmada porque es una obra que no se hace mucho porque requiere muchos efectivos y bueno, siempre es un placer participar en estos proyectos.
Ja ho deies ara, no? Una peça amb quatre solistes, soprano, mezzo, tenor i baix, dos cors, una orquestra estrenada el 1874 a San Marco, una església de Milà, més a una gran orquestració. No sé si era gaire habitual, també, per l'època, Xavier.
Bé, sí, estem parlant de l'època de les grans orquestres, de les grans obres, d'aquestes grans instrumentacions que moltes vegades doncs, fins i tot duplicaven les fustes o els instruments de fusta i realment doncs, consistia en explorar els límits de, en el Requiem de Verdi hi ha el forte més forte, algun dels quals l'hem sentit ara fa un moment, i també hi ha el piano més piano, o sigui que d'alguna manera volien explorar doncs, els límits de l'àmbit sonor i el Requiem de Verdi n'és un exponent molt, molt clar.
Esperança, també, no? Com a membre del Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, suposo que portar aquestes peces, no? Que són diverses, no? Hi ha diferents parts, els Sanctus, no? Una fuga de 8 parts i els dos cors, també és tot un repte per vosaltres.
Sí, evidentment, de fet, és una peça que comporta una sèrie de dificultat, musicalment parlant, i amb la qual disfrutes després quan l'estàs cantant, no? Perquè t'hi fiques dins i estàs immers en aquella música amb l'orquestra i tots els cors i realment penso que tot corista és una peça que voldria cantar-la, no? La seva vida.
Xavier, explica'ns també, no?, perquè, de fet, sobre la composició original, Verdi va començar el Rèquiem pel final, amb la part Liberament, no? Què ha d'incloure una obra com aquesta per ser una missa de difunts? Quins textos religiosos inclou Verdi?
Bé, no, els textos estan estipulats des de fa segles, diguem-ne, amb la missa de difunts, tot i que hi ha hagut, doncs, variacions, i justament el Liberament és un afegit, doncs, que, per exemple, no hi és en el Rèquiem de Mozart, i en canvi sí que ja el trobem en el Rèquiem de Fauré i en Rèquiems posteriors. Per tant, parteix d'un text litúrgic ben conegut, però després del qual s'hi han anat afegint alguns aspectes, i efectivament, com deies, doncs tot parteix de la mort de Rossini. Quan mor Rossini, Itàlia es mobilitza, els compositors es posen d'acord per escriure una missa de Rèquiem, una missa de difunts per al gran compositor italià, i se la reparteixen entre 13 compositors italians, i a Verdi li toca l'últim número, el Liberament. Aquesta missa no va arribar a estrenar-se en el seu moment, i llavors Verdi va ser quan, amb la mort de Manzoni, va pensar en completar ell sol tot el text de la missa, i per tant es dona aquesta circumstància curiosa de que en realitat es va començar a escriure pel final, i després d'aquest Liberament ell va aprofitar algunes parts per instrumentar i per posar música en tot el text.
I com són les melodies també que dissenya, doncs, a Verdi, no? Es tracta d'una obra romàntica o creieu que anticipa, doncs, a coses?
No, és una obra molt lírica, evidentment és música de Verdi, o sigui, no parlem d'una altra cosa com d'aquelles grans melodies que la gent surt del concert, doncs, gairebé cantant-les per sota. De fet, hi ha alguna melodia, la famosa melodia de Lacrimosa, que originalment havia de ser per el Don Carlo, un duo del Don Carlo, i finalment el va descartar i aquella melodia va anar a parar en el Rèquiem. Per tant, està ple de melodies d'aquestes reconegudes, i després, sobretot, de grans quadres pictòrics com aquest del Judici Final, com el del Dies Irae, doncs que realment és una música d'un dramatisme que gairebé es podria representar.
De Verdi deien que era un agnòstic, que no era un creient fidel del catolicisme. Com s'ho va fer per encaixar també, doncs, a la seva posició, no?, en una obra sacra com aquesta?
Sí, això també sempre s'ha dit. En tot cas, podríem dir que ell tenia la seva visió de la religiositat i sobretot de la mística. Jo diria que no cal ser creient per interpretar aquesta música i per entendre la profunditat d'aquests textos i d'aquest significat. És evident que si no, diguem-ne, en aquests temps no estaríem interpretant. Possiblement un 70% de la música que interpretem és música sacra, i en canvi, doncs, encara que ara no sigui predominant, doncs podem entendre perfectament aquest missatge i posar-nos a dins d'aquest context, com ara, per exemple, en les passions, en aquest temps, que s'interpreten molt habitualment i que ens la mirem des d'un punt de vista, doncs, jo diria, espiritual i general, a més de musical.
De fet, el mateix compositor deien que va enviar una carta al papa Pius IX perquè excepcionalment deixés cantar un cor i de dones, no?, a l'estrena del seu Rèquiem.
Doncs això no ho sabíem. És possible, perquè ja sabem, doncs, que les dones estaven vetades en l'Església durant molt de temps, i estem parlant d'una època en la qual ja els sopranistes i els castrats, doncs, ja estaven passant a la història, afortunadament, hauríem de dir.
Afortunadament, exacte. Escoltem ara com comença tot plegat en aquest fragment que ara escoltem.
Thank you.
Esperança, explica'ns, no?, també, doncs, a cantar peces com aquestes, no?, pel cor dels Amics de l'Òpera. Com porteu, també, com han anat els assajos i com espereu, doncs, ara que el públic rebi, no?, doncs, a la vostra proposta?
Home, bé, ha estat una peça complicada d'estudiar. També necessita una gran concentració a l'hora de cantar, però sí que convidem que tothom que pugui el vegi i l'escolti, perquè realment no és un requiem que s'acostumi a fer o es pugui veure sovint. Perdó. Llavors, suposo que hi haurà bastanta gent que ja deu tenir les seves entrades, però insisteixo.
Que és una oportunitat única,
única.
Que cal veure. Clar, en aquest sentit, explica'ns com és també, no?, el cor dels Amics de l'Òpera, quants cantaires hi participen, no?
En aquest cas hi participem 30 persones. Mm-hmm. Normalment el nostre cor està format per més gent, però malauradament no, tampoc cabíem a tots els escenaris tots. Llavors, som 30 i som poquets per corda. Realment, vull dir, les cordes que tenen més gent són 9 persones. Però tot i així ho estem gaudint molt i si poguéssim fer-ne més, en faríem més.
Daniel, era una peça que s'havia d'estrenar, a més l'any passat, no? Però que la pandèmia i les restriccions ho van fer impossible per la magnitud. Quanta gent, ara en total, participeu? I també com ha anat, no?, doncs aquests mesos els assajos?
Bueno, como ha dicho, somos 30 nosotros, y luego los otros creo que habrá algunas funciones que llegaremos a los 120, esto lo puede decir mejor Xavier. Y los ensayos, bien, hemos hecho primeros ensayos conmigo, bastante ensayos, y ya cuando la obra estaba bastante madurada, ha venido Xavier, dos ensayos ya para hacer todo lo que él quería hacer, para trabajarlo como él quería. Y luego hemos hecho un ensayo, hemos juntado con todos los coros. Pero bueno, era bastante fácil porque Xavier ya había estado trabajando con todos los coros y a la hora de juntar había un criterio común, ¿no?
Y ahora que nos escucha a Daniel, sí. ¿Cómo es como director, Xavier?
Hola,
mira cómo río.
A ver, conoce muy bien la obra. Sí, de hecho, ¿no?, la dirige de memoria. Es impresionante. O sea, sí. Esto requiere para un director, yo que soy director, esto requiere mucho estudio. Entonces, es siempre de alabar. Y luego, estas obras se nota que tiene mucho dominio porque él también es director de coro y eso se agradece. Es una cosa que a veces lo echo a faltar en otros directores, ¿no? Porque la parte yo he sido director coral toda la vida, todavía soy director de orquesta, pero también me gusta mucho los coros y me gusta mucho trabajar con los coros. Y es algo que algunos directores de orquesta lo obvian, y por ejemplo en ópera, ¿no?, que es la ópera en Sabadell, también pues cuando viene un director que no sabe de coros, pues se nota mucho. Entonces Xavier sabe mucho de voces, sabe de coro, ha trabajado mucho y eso se nota.
Xavier, para alusions, bueno, digues.
Jo també he de dir que com deia el Daniel, jo arribo a l'últim moment, d'alguna manera, en els cors, i a més, aquesta gira de Setmana Santa, com que hi ha cors de Tarragona, de Lleida, de llocs molt diversos, d'Igualada, doncs es munta pràcticament, i només fem un assaig amb cor i orquestra per estalviar desplaçaments amunt i avall, i aquest miracle, per dir-ho d'una manera, només seria possible gràcies a l'esforç que fan cada cor i que fan els directors de cada cor per al muntatge d'aquesta partitura. Vull dir que realment sense aquesta preparació prèvia seria impossible fer un Requiem de Verdi amb el temps rècord amb el qual l'hem fet. I només apuntar abans que efectivament el cor de Sabadell serà una trentena, però a cada concert hi ha tres cors, per tant ens anem cap als 90 i pico, gairebé 100 cantaires, sumat doncs a la setantena de músics que hi ha a l'orquestra, que requereix l'orquestra, doncs estem parlant d'un espectacle que hi haurà entre 160 i 190 persones a l'escenari, perquè el Palau llavors hi som tots els cors. Vull dir que estem parlant, jo crec, d'un senyal, diguem-ne, de la recuperació i de la recuperació de la normalitat, perquè feia molts mesos que no teníem tanta gent a l'escenari.
Clar, en aquest sentit, Daniel, i també doncs, Esperança, no? M'imagino que la il·lusió de tornar doncs, a això, a portar espectacles d'aquesta magnitud, amb aquesta presencialitat, perquè porteu a les esquenes, bueno, portem tots una època molt complicada.
Bueno, ya lo hemos hecho con Aida, por ejemplo, también metimos bastante gente en el escenario. Nos hubiera gustado más gente, lo que pasa es que siempre la pandemia nos ha dificultado primero cantar en mascareta, que todavía estamos con la mascareta, entonces se pierde, pues digamos, un 20, un 30% de emisión. Esto luego para los directores de orquesta, pues es un... Vamos, tenemos que nivelar la orquesta y es un quebradero de cabeza. Pero luego también, pues ahora podemos estar más juntos en el escenario. Pero bueno, esperemos que dentro de 2 semanas nos podamos quitar la mascareta y ya veremos, porque bueno, también luego cada uno decide, ¿no? Pero digamos ¿sí? que es, sí, es está muy bien volver un poco a la normalidad. Volveremos del todo cuando podamos cantar sin la mascarilla, porque realmente respirar ya es difícil, cantar es muy difícil.
Esperança. A veure, suposo que desitjant, no? Frisant per treure-us les sí. mascaretes com tots, però clar, en el vostre cas per tot aquest afegit, no?, que comentava el Daniel.
Sí, realment és dificultós cantar amb mascareta, no perquè et dificulti en si, no?, però et sents poc lliure. Llavors respires malament, no et sents, no saps si estàs cantant molt fort o que estàs cantant fluix, cantes a vegades que sembla que cantis com un desesperat, no? Perquè et dona la sensació que no se't sent. Llavors és, no pots calibrar totalment la teva veu. I és això, és engorrós, no?, a l'hora de... que sembla que t'estiguin vetant.
Totalment.
Una cosa que ha de sortir de dins en plena llibertat.
Exacte, que ens està limitant, no? Sí. Però sembla que afortunadament, doncs això, queden dies,
Esperem.
Anem comptant, esperem. I a més hem de dir que enguany és una temporada molt especial, perquè, doncs, evidentment, doncs, l'entitat Amics de l'Opera, doncs, ha també 40 anys, no? Suposo que això també és il·lusionant.
Sí, haremos, bueno, de hecho el Requiem está dentro de la conmemoración y luego en principio haremos un concierto.
¿Sí?
En diciembre, no sé si lo puedo decir, creo que lo dijo ya Mirna, la directora artística, y bueno, haremos un concierto así para conmemorar los 40 años, que la verdad es que ya son
ya
años,
toca,
¿no?
Y son años,
sí, no,
¿eh?
Son años y bueno, y un poco... Bueno, conmemorar todo esto que llevar una ópera tantos años es muy costoso y sobre todo si estamos aquí es gracias a Mirna, ¿no?
Y per això s'ha de posar també en valor, ¿no? Esperança, tota aquesta feina, sí, tota aquesta trajectòria feta.
Evidentment, perquè és una gran feinada, una cosa que va començar tan petita i s'ha anat transformant en tan gran, realment és per commemorar.
Totalment. Per acabar, volia preguntar-te també, Daniel i Xavier, aquest és un rèquiem popular, no? Hi ha històries que el relacionen també amb el camp de concentració de Terezín, on durant la Segona Guerra Mundial s'hi va interpretar?
És probable. És un rèquiem que ha esdevingut molt popular, una de les obres de Verdi més interpretades ja des de la seva estrena. I n'hi ha moltes, doncs, moltes melodies que han quedat incorporades en l'imaginari col·lectiu, doncs, com ho va ser el seu famós cor d'esclaus. Pensem que Verdi va ser un personatge musicalment molt important, però també a nivell social, a nivell polític, a la Itàlia del Risorgimento, doncs va ser una figura clau i una figura molt, molt estimada a tot el país. I per tant va esdevenir també, doncs, això, un símbol d'aquestes llibertats.
Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, a Daniel Gil de Tejada, director del Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, al Xavier Puig, director de l'orquestra, i evidentment a l'Esperança Vergés, membre del cor, per desgranar-nos, per explicar-nos, fer, doncs, això, intentar, doncs, que avui tothom, doncs, qui vulgui, vagi al Teatre La Faràndula a 9:15 del vespre a veure aquesta oportunitat única amb aquest concert i, evidentment, després seguiu la gira, que vagi molt bé i molts encerts.
Moltes gràcies.
Gràcies.